Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Tot Capri. Ràdio Estel ha recuperat tots els monòlegs d'un dels actors més emblemàtics de la història del teatre català, Joan Capri. Escolteu-los de dilluns a divendres a les 8 del matí i a les 8 del vespre. Avui, la tia Eufràsia.
La primera que vam anar a veure, vam veure la tia Eufràsia, una tia molt bona dona, però es deia Eufràsia, que és la que em havia regalat la roba interior, me la va voler veure posada, vaig passar-ho malament, però em va donar una bona propineta, inclús ella ens va acompanyar a fer la fotografia, que ens feien una fotografia, oi? Amb un fotògraf que diu que ho feia molt bé, una mena d'animal, un home, amb unes mans, amb una veu de treure taques que feia, ai, quin nen tan maco, noi! Plaf, la tallada, em va tirar per terra. Jo em vaig pensar, carai, així em torna a dir maco, jo fujo d'aquesta casa. Sort que ja no m'ho va dir més. Apa, posa't aquí, que farem una cosa ben feta. Apa, apa, posa't lluny, apa. A veure, riu. Riu, que no rius. Es veu que ni em veia ni res, perquè tot era fos. Portava el caixó. Bueno, el fotògraf és el que portava el caixó, però la que l'ajudava era la seva dona, que es deia Ramona. Estava allà al costat amb una pera per disparar, oi, a punt de disparar. Apa, nen, riu, riu. Apa, rius? Ramona, apreta la pera. Paf! Escolta, una explosió. Allò del magnesio era terrible aquell temps. Si avui existís el magnesio, no quedaria cap casa sencera, us creieu. Mireu si va ser fort, que d'aquell fet, d'aquella explosió, de l'expansió, es va morir la tia Eufràsia. S'hi va quedar. Sí, va quedar. Els metges van dir que era qüestió del cor, que ja patia una miqueta, però no. Allò va ser de l'expansió, de l'expansió del magnesi. És que era terrible, va ser una sotregada força. Allò va ser... Allò va ser la Ramona, eh? Allò va ser la pera, vaja. Jo t'asseguro que va ser horrible.
Tots els monòlegs de Joan Capri, aquest estiu, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Durant l'estiu, el Club Més Amic serà fidel a la seva cita amb vosaltres cada cap de setmana a les 8 del matí. No us perdeu cap de les propostes que tenim preparades els dissabtes i diumenges a Ràdio Estel, perquè volem que visquis experiències noves, perquè volem que t'aixequis del sofà. Aquest estiu, els dissabtes i diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El jazz pels més jazzístics ja té dia i hora aquest estiu. Jazznàtics, tots els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Un espai per escoltar i gaudir dels millors temes i els millors intèrprets del món del jazz. Jazznàtics, cada dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Us deixo la pau. Us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dona, que els vostres cors s'asserenin i no temin.
Joan 14, 27.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Fem un avanç de cada una de les seccions del programa d'avui. Tindrem la galeria de l'expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques i el sabies què, per aprendre curiositats que ens dona la natura i els animals. També tindrem la secció de l'entrevista, on ens acompanyaran la Carme Méndez i en Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa i, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc, amb les veus de Blanca Aranyó i Francina Ballester i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els esquirols, a més de la seva habilitat acrobàtica per saltar de branca en branca i d'arbre en arbre, són bons nedadors i fan servir la seva cua com a timó dins l'aigua i de paracaigudes quan aterren des dels arbres? A més de l'equilibri en els seus desplaçaments, la cua també la fan servir com a instrument de comunicació per produir sorolls estridents davant dels perills i per donar les corresponents senyals d'alarma. Els espavilats esquirols són molt previsors, treballadors i sempre, sempre recullen aliment i el guarden. Recolecten fruits i llavors que amaguen enterrant-los a la terra i com a rebost més proper en els caus dels arbres. Donat que sovint obliden la quantitat d'amagatalls on deixen les seves reserves de llavors, aquestes acaben germinant, transformant-se en arbustos i arbres. Per aquest motiu, es diu d'ells que són uns magnífics jardiners i regeneradors de boscos. Als esquirols també els agrada habilitar i disposar de més d'una llar per viure, criar i protegir-se del fred i la calor segons el clima i les temporades. La d'estiu és lleugera i la d'hivern molt més resguardada i amb un sostre cobert de branquetes entreteixides, ben entapissades amb molsa per aconseguir un cau a prova de fred i molt impermeable. Fins i tot poden arribar a disposar de fins a 5 o 6 cases. Aquests actius treballadors, alegres, altruistes i previsors, en temps passats van ser víctimes de la cacera i potser per aquest fet, encara actualment, es mostren esquerps i desconfiats davant la presència humana. Esperem que ben aviat tornin a confiar en nosaltres i puguem gaudir de la seva presència i del seu atensament cap a nosaltres.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis, per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, i o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant, i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem, i quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. La cantant que avui us presento ja feia temps que tenia que estar amb nosaltres. És la Madonna. Ara ja està a prop dels 60 anys. Nascuda a Bay City, a l'estat de Michigan, és cantant i empresària. També ha estat en el musical Com Evita, però es pot caracteritzar pels seus vestits provocadors i les lletres. Escoltem-la amb Papa Don't Preach i Life to Tell.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Pocs dies llegíem a la premsa que el terme municipal de Bellaterra, a la zona boscosa de la Font de la Bonaigua, s'han instal·lat dalt dels arbres uns ponts suspesos que configuren un corredor pioner per salvar els esquirols dels atropellaments. I darrere d'aquest projecte pioner tenim el biòleg Josep Lascurain, que està amb nosaltres ara. Benvingut, Josep.
Bona tarda.
També tenim la Carme i el Manel, com sempre, que ens acompanyen en aquesta entrevista.
Bon
vespre, Josep.
Josep, et sembla si ens pots explicar primer en què consisteix aquest corredor?
És, en el fons és molt senzill. És aconseguir un mitjà perquè els esquirols no tinguin que passar per terra, per una carretera que té més de 6.000 vehicles dia, que és moltíssim, i que el pic de tràfic a més és just quan els esquirols tenen l'activitat, diguem-ne.
A quina hora és això?
A les 3-4 primeres hores després de sortir el sol i a la sortida del col·le, diguem-ne.
L'hora d'anar a treballar i l'hora d'anar a buscar els nens.
Això mateix. Amb la qual senzillament hem fet un disseny, ens ho hem inventat a partir d'altres dissenys que hem vist. I ja està, en el fons és relativament simple, l'esquema mental, sí.
Com són aquests ponts? Perquè són uns ponts volants? O
perquè ho atenguin els nostres oïdors.
Sí. És com aquestes escales de posar, de quan arribes a un barco,
aquestes sí, que surten
sí, sí. les escales,
aquestes
coles
una mica antigues, que es tiren per la borda, sí.
Sí, però amb tres cordes. Així com la de l'escala d'un barco o d'un alpinista, és únicament dues cordes, són tres, i molt juntes, a 2-3 centímetres una corda de l'altra i molts esglaons. Amb la qual i la corda pues, tan, gairebé tan grossa com la del barco, o sigui, de 2 centímetres i mig de diàmetre.
Val, o sigui, és ample, és un pont d'un pam, més o menys.
Una mica menys.
No, però també la corda deu ser amb raó de la distància que té que salvar.
El llarg, la llargada és, en aquest cas, ha estat d'uns 22-25 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Va lligada d'un arbre amb
un arbre. És d'arbre d'arbre.
Sí.
I quin tipus d'arbre? Perquè deuen ser de més alts, de més baixos? O...
els necessitàvem alts. Perquè, clar és, hem d'evitar accidents. La corda, el punt més baix d'aquest pont, ha de ser molt més alt que el camió més alt que pugui passar per allà. Normalment, si la normativa de ponts estem en torn a 4 metres i mig, hi ha hagut algun accident.
Hi ha hagut accidents.
Sí. Divertit d'algun autobús.
Sí.
Un autobús espanyol que va quedar atascat.
Hi ha hagut successos molt greus també amb això.
Sí, doncs, en aquest cas, el punt més baix dels ponts està a 10-15 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
O sigui que així, perdó, així és difícil de que altra gent faci cap malifeta de voler-los treure o arrencar-los o...
No, jo crec que això, pujar a un arbre, és relativament senzill.
Amb una canya o un bastó.
Amb una canya no. Sí, això ja no arriba.
O sigui, Josep, tenim que imaginar que està la carretera a baix i que està passant d'un arbre d'un cantó de la carretera amb un altre.
Sí.
Escolta'm,
i això es pot visualitzar passant per la carretera?
Ho teniu gravat, això?
Hi ha fotos, hem ficat unes trampes fotogràfiques, però com les branques són com són, surt, es veu com passen, però no amb massa qualitat. I jo una vegada, però amb molta mala sort, a contrallum. O sigui, em va passar l'ombra de l'esquirol per la cara. És una cosa absolutament sòlita, molt maca, molt poètica.
Sí, preciosa.
Vaig veure l'ombra, jo estava caminant per carrer i vaig veure l'ombra als meus peus. I creuava tranquil·lament, seria cap a les 10 del matí.
Ja tenia el costum.
Sí. Clar, perquè és curiós, perquè els esquirols els ha costat aprendre que aquell camí és per ells? Perquè deuen pensar això, jo aquí no... Bueno, no sé, jo no sóc esquirol, però...
Segurament no més d'un mes, tranquil·lament.
Clar, els animals són molt intel·ligents.
Però hi havia una gran necessitat, perquè hi havia alguna filmació de la regidora de Medi Ambient, d'allà de Barrat, Bellaterra, que veies com un esquirol feia un intent darrere l'altre, arribava un cotxe, tirava enrere, i fins que al final abandonava. Això és un problema perquè estàvem parlant d'una taca petita d'un 1,3 hectàrees aproximadament, que és poc.
Sí.
I els esquirols, clar, tenen uns requeriments nutritius i segurament, fins i tot, com dir-ho, per anar a la compra, per menjar, per complir, tenir suficients pinyes, sí, no?, per mantenir-se, doncs segurament necessiten creuar diverses vegades al dia la carretera aquesta. És una carretera que en principi era com una carretera veïnal, que s'ha transformat en, com dir-ho, en un atajo,
sí,
per moltíssims habitants.
Una drecera.
Per moltíssims habitants del Vallès, que travessen, que venen des de Sabadell i fan com una mena de diagonal per anar ja cap a...
Però parlem de persones o d'esquirols?
De persones.
Ah, persones.
Quin és el problema? Que aquest carrer, que tenia que ser en principi un carrer tranquil, té un tràfic intensíssim.
Perquè dius, perdona, que va de Sabadell
cap a Rubí, diguem-ne. La gent que... Sí. Tota la gent que
fa... Allà Sant Quirze, diguéssim. Sí,
de cap a Sant Quirze, Sabadell... el que fan és agafar aquesta drecera, si la ruta és per anar a Sant Quirze, mm-hmm, i s'estalvien uns quants quilòmetres i moltes vegades un embús.
No, és que jo passo molt per aquesta carretera. Ara m'està deixant molt sorpresa, perquè jo visc a Rubí, anem a Sabadell i anem per aquesta carretera. Veus? I no m'he fixat.
Ai, Blanca,
costa de veure.
Pues ho tens que veure, eh?
Està entre la com dir-ho?
No,
molt a prop de l'estació. O sigui, si tu vens des de Sant Cugat, diguem-ne, mm-hmm, està, que és la carretera aquesta que comença aquí a Vallvidrera,
sí?
Diguem-ne,
sí?
És aquesta carretera, sí, que té un recorregut molt llarg, molt maco,
sí,
i travesses, diguem-ne, com es diu, la
B20? Sí, la P7, la B30, sí, sí.
La B20, i quan... I 300 metres abans d'arribar a l'estació de Bellaterra, són uns pins, i mires cap amunt, trobaràs... hi ha dos ponts.
N'hi ha dos.
Mm. I a més, es veu que hi ha una relació molt especial, Blanca, Josep, a Sant Cugat amb els esquirols. És més, crec que l'han escollit com a logotip per, sí, representar una miqueta Sant Cugat. I després voldria dir també, perquè aquí ho hem explicat, no?, que és que a l'esquirol li agrada molt fer rebost. Això que deies tu d'anar a la compra, m'ho estava recordant, que ell és molt de guardar, d'anar a buscar menjar i fer-se el seu rebost per tindre sempre... una miqueta de...
I on el guarden, el rebost?
Ui, a part de les...
La rebosteria.
A part de que se'n posen aquí...
A su loft.
Sí, amb el seu pis dins de l'arbre. No, fa uns forats. Gràcies a això, creixen a vegades arbres perquè no se'n recorden de tots els caus on han deixat...
Això passa ja amb alguns ocells.
Sí, també.
I el que fan els esquirols també, que és molt interessant, és que fan nius.
Mm-hmm.
I a prop de les branques, a banda de que un pot detectar la presència d'esquirols perquè trobes les pinyes, no?, que estan rossegades,
sí,
que és un indicador molt clar i que tothom coneix d'alguna manera, és que si mires l'eix central dels pins més grans, els més solemnes, tu veuràs com unes boles, unes...
Que
no és el niu d'un ocell,
que tindrà
uns 20-25 centímetres de diàmetre, que hi ha diverses qualitats, mm-hmm, diguem-ne, de passar una nit. Un esquirol pot tenir dos o tres per passar, sí, la nit a l'hivern.
I els de luxe, no?
I els de luxe és, sí, on tenen les cries.
Sí, clar, ho tenen en dormitoris.
Un folre per dins, amb plumes,
carai,
amb molsa... Ja ben fet, clar, si jo fos esquirol ho faria així. Sí.
Això vol dir que els esquirols només es desenvolupen amb el pipinyoner?
No. Agafen una mica de tot. Preferència amb el pipinyoner, però poden agafar cargols, poden agafar petits insectes...
Crec que també és un depredador, l'esquirol, veritat?
Poc, no. Però, sobretot, clar, poden agafar glans de les alzines, dels roures, poden... I a vegades, fins i tot, hi ha llocs on fan el niu en arbres. que ells no mengen res, per exemple, en pollancres, i es desplacen igual 100, 200 metres als llocs on tenen menjar.
És molt divertit, a l'esquí.
A canvi de la seguretat.
Volia fer un sabies què?
Sí, dos sabies què li he dedicat. Dos, perquè
és un animal preferit del programa.
Simpàtic, maco, divertit, sí. Curiós.
Però costen de veure els esquirols, no?
Depèn.
O has de saber?
Depèn. Dins del nucli urbà de Barcelona tenim colònies més o menys aïllades, aquests parcs que hi ha al costat de la Diagonal.
Sí, però
el parc de Pedralbes,
no es deixen ni veure.
Allà hi ha una certa densitat i que tenen un problema. Ahir, abans d'ahir, van venir a visitar uns alumnes de l'escola Betània Patmos perquè estaven preocupats i han llançat un projecte perquè es trobaven esquirols morts al costat del col·le, als carrers al costat del col·le, i estaven dissenyant precisament... I van trobar, a través de la notícia que va sortir a la premsa, es van posar en contacte amb mi i estan treballant per fer aquests ponts, també. És un tema que a mi m'encanta perquè, clar, és un factor essencial de la conservació de la natura, sobretot en aquests espais urbans i periurbans, és la ciència ciutadana. Sense clar, els ciutadans exacte. No podem fer res.
Que bé, no?, que s'involucrin des de les escoles en projectes així, que facin
també... És central, sí.
Escolta'm, però resulta que tu te'n vas als Estats Units, te'n vas a Anglaterra, els squirrels, en veritat, i et venen a menjar la mà.
Sí, però
i aquí encara no ho hem lograt, això.
Aquí hi ha alguna vegada, hi ha algun cas de que siguin domèstics, els esquirols. A l'est d'Europa a vegades és més freqüent, però, clar, l'esquirol americà, el gris, que és aquest del Central Park de Nova York, que aquest se't fica directament...
I el del Hyde Park?
Pues que els del Hyde Park són descarats. Especie. Jo vaig estar-hi fa poc i dintre el cotxet de la nena es posava.
Sí, no? Jo dins de la butxaca del pantaló...
Això és mala educació, eh?
Estan amaestres.
Recordo que dins de la butxaca del meu pantaló entrava un, el més descarat, a recollir el menjar, No solament de la mà, sinó que pujava per la cama.
El problema és que desplacen l'esquirol autòcton, que és el vermell, el roig. I allà a Anglaterra hi ha un cert problema amb això, perquè s'estan perdent poblacions, diguem-ne, de l'espècie autòctona, perquè l'altre és tan simpàtic i tan espavilat i competeix millor pels recursos.
Sí. Però, bueno, el Hyde Park no té problema, perquè està dins de la ciutat. O sigui,
que... És que ens falta un parc així aquí a Barcelona, ens falta un parc.
El parc de la Ciutadella hi ha eriçons, però em semblen que segurament escapats. Hi ha un munt de fauna al parc de la Ciutadella, però no tenim esquirols. Però, en canvi, tots aquests parcs que han quedat una mica aïllats des de Collserola, sí podem trobar petites poblacions. I això és molt interessant per entendre una mica tot aquest tema de la fragmentació d'hàbitats.
Mira, anem cap als... Sí, sí.
Explica una mica...
Explica allò de la fragmentació, que és molt important, i ens n'anem al tema següent, que cal saber.
Els animals... És com nosaltres, no? Jo...
L'urbanització.
Sí.
Els animals necessiten una quantitat de territori concreta, no? Però és que, a més, necessiten intercanvi genètic, perquè, si no, degenerarien i moririen. Clar. Per tant, necessites allò, una certa població, no? Que hi ha un criteri ecològic molt important, que és el minimum population viability. O sigui, quina quantitat d'individus garanteix que una població es pot mantenir? Hi ha espècies que ja sabíem que estaven extingides des d'abans de que es morís l'últim exemplar, perquè ja havien travessat aquest llindar, no? Camí de l'extinció. I això es soluciona quan la població queda fragmentada per les carreteres, per l'alteració dels hàbitats, si tu ets capaç, una, d'evitar que es morin a les carreteres, un tema primer és el que es diu un sumider de població. Per exemple, els toixons. El toixó és un bitxo molt adaptat, diguem-ne, com a la crisi. La femella pot concebir, pot quedar-se embarassada... I pot dir, aquest any pinta molt malament, de recursos nutritius, pariré l'any que ve.
Ostres. Però això passa amb altres espècies, també.
La llúdriga, per exemple. Sí.
O sigui que elles decideixen quan dura la gestació.
Els elefants també.
Sí, els elefants també.
Què passa aquí? Hi ha un tema molt important, que és que si tu tens una carretera on moren X a l'any de toixons, estan morint més dels que neixen. I estàs buidant una població. Això passa. I l'altre tema és poblacions que finalment queden aïllades, no tenen intercanvi genètic amb ningú, i qualsevol plaga, qualsevol cosa...
Arrasa
completament tota la població. I és per això que necessitem aquests corredors ecològics. Moltes vegades, a vegades fem uns dissenys, com és una cosa que conceptualment és molt maca, a vegades, i sobretot quan es volen fer intervencions arquitectòniques de grans ponts, de grans amplades de terra, que ho fan a Europa, amb dissenys de que poden passar per allà dalt, jo què sé, fins i tot un diplodocus, diguem-ne, no? Això és caríssim. I moltes vegades tu el que has de mirar és quins organismes necessiten passar i què és el que veritablement necessiten per passar.
I que funcioni.
Sí, però hi ha una anècdota que és a La Haia. Uns arquitectes van fer un pont per Esquirols de disseny que va costar, em sembla que 150.000 euros.
I vosaltres
només 6.000... per Esquirols.
I que passen 2 Esquirols a
l'any. I vosaltres amb 6.000...
hem fet 2.
2.
O sigui, surt a 3.000 i ara, com aquests eren el prototip, els altres es poden fer una mica més baratos.
Clar. I quants esquirols passen pel vostre pont?
Cada dia han de passar 3 o 4 mínim.
Ah.
És que la diferència és molt gran.
És que els animals no busquen el disseny, busquen la practicitat. Exacte. Està claríssim, no?
Bueno, els de Hyde Park potser sí, que busquen el disseny.
I en aquest sentit necessitem la informació. Jo mai hauria pogut construir aquest pont si no hagués vingut ningú a dir-me que hi havia un problema i que morien els animals atropellats i que estaven preocupats. I és per això que hi ha una associació, hi ha un projecte que es diu Camins de Fauna. Senzillament, si algú fica aquesta paraula...
Tinc aquí, avui he estat cercant la informació perquè estàs molt interessada en aquest tema.
Ara el modificarem perquè ja des del mòbil puguis introduir les dades amb tota comoditat. Això en unes poques setmanes ho tindrem. I el que et permet és dues coses. Una, la banda trista, i és quan et trobes animals morts, moltes vegades, no?, va bé marcar-los, perquè a vegades, per exemple, a mi m'han contat anècdotes de, jo què sé, un tram petit de carretera de 100 metres que s'han trobat en un cap de setmana 20 i 30 salamandres mortes. Això és molt important perquè pot provocar una extinció local. Fer un pas que puguin passar per sota, que és una petita canonada, igual costa 2.000 euros. 3.000. I salvar una població sencera.
Sí.
O accidents, fa relativament de tant en tant hi ha algun accident mortal per una moto normalment, no?, en les autopistes, que xoca contra un porc senglar. Hi ha llocs a les autopistes on els senglars entren amb tota la tranquil·litat i això és un perill grandíssim.
I tant, sí.
Estem parlant de salvar la vida de persones.
Sí, sí, sí.
No dels senglars. O sigui, per descomptat, també dels senglars, no? Però és importantíssim, no?
És un punt que ens afecta també
L'ésser. I hi ha punts on passen, jo què sé, per exemple, els cabirols, i és importantíssim, perquè normalment veus a vegades a la literatura científica que necessites ponts perquè un animal pugui creuar, per entendre's, has de poder mirar a l'altra banda. Allò que nosaltres dèiem, veiem llum a l'altra banda del túnel, un animal d'aquests ho pensa molt, perquè si no, tu no et fiques en una cova si no saps que a l'altra banda...
I el perill que et pots trobar.
Exacte, que igual va i algú et menja. I a vegades... penses que aquests animals tenen uns requeriments tan grans que dius, no val la pena ni intentar-ho perquè són molts diners. I ens trobem ponts on el cabirol passa, per exemple, a la serralada, entre la serralada de Marina i el Montseny, per exemple.
Sí.
Hi ha llocs superinteressants que passa el cabirol. I està molt bé perquè gràcies a la informació de la gent, dels ciutadans, trobem aquests requeriments mínims i hi ha molts llocs que amb una intervenció
mínima,
que a vegades són persones, treure un tronc que tapa un forat, coses d'aquest estil, coses que igual és un matí que s'ajunten 10 o 15 persones i treballen.
I ho resolen.
Resolen problemes i salven molts animals. Amb la qual cosa és un tema molt pràctic perquè està basat en dades. Uh-huh. En el fons estem parlant d'un projecte estrictament científic, eh? I on els ciutadans fan de científic. Això és un rol molt important, ara que estem en aquests temps del Donald Trump, i que hi ha un debat tan important de què serveix la ciència, què és ciència i què és no. No? És, clar, el senyor Trump segurament podria abolir la llei de la gravetat, però si surt per la finestra, segurament tindria un accident en funció de l'alçada de la finestra. No? I en aquest sentit és molt important entendre que quines són les dades. Sí, aquests debats són molt importants, però això és molt important perquè el medi ambient, malauradament, moltes vegades ha estat un tema de reputació social. S'ha manipulat molt. Ha estat un instrument per guanyar adeptes de molts partits polítics.
Sí, però no li fan massa cas.
Clar, perquè és un instrument de fidelització. En canvi, si comencem a prendre dades i a entendre el significat de les dades...
I a implicar.
I a involucrar a la gent, el canvi és radical.
I a escoltar també a la gent del món rural i els ecologistes i la jovent
i
motivar-los també.
I després també entendre les escales. Un cas divertit que ningú ha mirat gaire. És, no sé si us recordeu, per exemple, la dada aquesta de la quantitat de manifestants que hi ha en una manifestació. Normalment hi ha.
Ah, sí.
Que convoca la manifestació...
Per metre quadrat.
Sí.
Diu, ja no s'ho estudis.
Sí, però hi ha una diferència...
Sí. Si la policia diu que hi ha 100... Sí. El convocant dirà 200, bueno, 250 aproximadament,
sí.
No? I l'oposició dirà
50,
factor de 0,75.
Sí, això es fa per metre quadrat i està bastant calculat.
Sí, però,
això no vol dir que cada un i cada part digui el que li convé.
Però el que volia dir era un altre tema. I ara amb els drons i tot això és més fàcil perquè el pots comptar directament. Clar. Però el que era divertit és quan deien aquella manifestació famosa de l'Estatut que deia 1,5 milió. Clar, ningú sap què significa 1,5 milió.
Sí.
Van anar 300, segurament 350.000. Però és que 350.000 persones és un fet absolutament històric. Per tant, hem d'entendre el pes de les dades.
Sí.
Moltes vegades jo he parat projectes de connector ecològic. Recordo un que volien traslladar una fàbrica que estava en actiu. Estaven parlant de 6-12 milions d'euros. I s'estava pressupostant des d'una gran administració catalana. Vaig parar immediatament perquè segur que per 2.000, 3.000 o 15.000 el podies fer.
Fixa't.
No? Sí. És molt important. I això són els ordres de magnitud. Hem d'entendre... I això és la ciència, no? Que és lo divertit. Sí. Tu saps que una persona no pot pesar 300 grams, un adult, no? I saps que... Malauradament, igual algun individu arriba als 300, però mai tampoc 3.000. Tens una idea molt clara dels ordres, de la magnitud. I tot això, en ciència ciutadana, quan un telèfon mòbil és un instrument absolutament meravellós, estem parlant d'un GPS de 2 metres de resolució, és una font de documentació absolutament impressionant.
Llavors, tu vols dir que ara els passos de fauna... que es podrà implicar la gent, és que m'agradaria, perquè abans que acabar el programa, que expliquessis una miqueta fins a quin punt es poden involucrar els ciutadans que visquin en un món rural o que passegin, o que tinguin interès, que es podran connectar a través d'això que tu estàs dient, el GPS. Podran passar dades i es podrà anar resolent el problema dels passos de fauna.
Des d'una cosa tan fàcil com el Twitter, els que tinguin Twitter, ficar... el hashtag aquest, Camins de Fauna, o l'arroba
Camins de Fauna,
i la foto de l'animal, i amb les coordenades, a quin punt quilomètric, des d'una cosa tan senzilla, o com fins i tot entrar al web, perquè poden fer, i fins i tot es poden introduir les dimensions del pont on han trobat aquestes petjades d'aquest animal. Hi ha una guia per identificar les petjades, pots trobar tot. Però és que és des de... qualsevol xarxa social, des de Facebook, pots entrar... No, Facebook no tenim, però des de, per exemple, Pinterest sí.
Uh-huh.
Des d'imatges o des de... com Instagram. Es diu aquesta? Instagram.
Sí.
No? Si tu fiques el hashtag aquest, nosaltres el trobem. Tenim, com dir, un sistema d'escolta en les xarxes socials.
Molt bé.
I podem capturar. I si no, directament s'entra al web, no?
I la web és caminsdefauna.cat. I esteu rebent molta participació o...?
No gaire. Costant... No, és sempre els projectes. Aquests és quan hi ha una situació concreta. Si entres en contacte amb un col·legi, per exemple...
Clar, exacte.
I aquí...
Com un col·lectiu.
Sí, exacte.
Doncs s'ha de donar a conèixer, per això estem, per això estàs aquí.
Encantat.
Avui, sí. Gràcies, Josep.
Aviam
si algú sap...
Hem dit la web, ja?
Sí. Camins de Fauna, Twitter, Instagram, Pinterest, a Google, a tot arreu.
Moltes gràcies, Josep. Seguirem aquest projecte, molt interès, eh? El seguirem, perquè, a més, aquí també hi ha el tema de senglars, que avui no hem pogut parlar.
La Carme nostra l'ull de sobre. Sí.
Perfecte.
Gràcies, Josep.
Fins aviat. Adéu.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Madonna. La seva discografia és molt extensa, però, baix al meu criteri, tota la seva carrera s'ha basat en 5 o 6 hits que ha sabut administrar perfectament al llarg de la seva vida artística. Els temps passen, i ara apareix la Lady Gaga, a qui no la tindria que veure com una competidora, sinó com una continuadora del que ella ha estat. Té que deixar passar la joventut, el talent i l'oportunitat que la Gaga ens pot donar en el futur. Escoltem a la Madonna amb True Blue i La Isla Bonita. A la propera, si Déu vol.
como pudiese olvidar. Last night I dreamt of San Pedro.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2.
El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Si el nostre gat vomita massa i és molt vell, ens hem de preocupar?
Sí, aviam. Sempre el nostre gat haurà estat vomitant, més o menys, perquè fan aquelles boles de pèl que tothom identifiquem, però quan es fan vellets se'ns pot confondre alguna patologia interna amb aquelles boles de pèl. És millor dur-lo al veterinari i diagnosticar-ho. Les causes més freqüents en gats vells de vòmits i que s'han d'identificar són la diabetes descontrolades i les insuficiències renals, és el més freqüent. I actualment, com que cada vegada veiem gats més vells, l'hipertiroidisme. Són gats que tenen molta gana, que aparentment el veus molt bé, però cada vegada està més primet i vomita massa. És una patologia que no fa molts anys que la veiem, però és que no ens donaven tants anys als nostres gatets. Ara en gats de 13-14 la tenim present sempre. Per tant, sí, si vomita poc o molt, si és molt poquet, no, si continua vomitant cada 3-4 setmanes, no patiu. Però si vomita cada setmana, millor mirar-ho.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri que les mou a fer que les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, en una pressa constant que al seu torn es porta a atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem, com sempre, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.